Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i a la família. I avui ens centrarem en la musicoteràpia i el poder de la música. I per fer-ho m'acompanya la Catherine Clancy. Molt bon dia, Catherine.
Bon dia, bon dia.
La Catherine és musicoterapeuta de la Fundació Nexa, que treballa amb nens amb pluridiscapacitat. És professora del màster de musicoteràpia de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i delegada espanyola de la Confederació Europea de Musicoteràpia. Parlarem del poder de la música. A veure, és poderosa la música?
Molt, però depèn amb qui i quan. Que, bueno, voy a hablar en castellano
porque no hi ha cap problema.
Me va mejor. La música tiene la capacidad de juntar las personas en un mismo estado emocional si la música ya está conocido, ya ha trabajado a ese nivel antes con esas personas. Por ejemplo, si pones un himno nacional, aquí en Cataluña, si pones el himno nacional de España, quizá no funciona muy bien.
Pero situem-nos als Estats Units, per exemple.
Iba a decir exactamente eso. En Estados Unidos hay sensación de patriotismo muy, muy fuerte y desde muy, muy pequeños ya han nutrido a todos los niños y niñas con el himno nacional. Entonces, en cuanto se ponga, ya la reacción emocional, cognitivo, social ya va a una.
La música es pot utilitzar com a teràpia. Fins i tot hi ha dites populars com qui canta els seus males espanta o la música amanseix les feres. Està clar que la música és un llenguatge universal. No cal que n'haguem estudiat perquè ens faci sentir coses. Avui, a Escola de Família, comptem amb una professional que sap com utilitzar la música per ajudar-nos a estar millor, per millorar l'estat de salut i el benestar del pacient. Encara que nosaltres no siguem pacients, no? Suposem algú que està en un hospital i van professionals i treballen la música, no? Fan musicoteràpia. Què pot fer la música per nosaltres? Tu ara deies, per exemple, gent que podria estar en un estadi, sona un himne, no són pacients, no? I podrien passar moltes coses a través de la música.
De nuevo, tú puedes decidir qué música necesitas en un momento o el contexto te puede dictar la música que vas a encontrar en ese momento. Vas a un supermercado a comprar. Si quieren que compres comida francesa, pondrán una música francesa.
¿Y funciona?
Y funciona. Y si quieren que te vayas de ahí rápido porque quieren cerrar, pues pondrán una música rápida. Y en cambio, si quieren que relajes y compres más cosas, pues pondrán una música tranquil·la.
Llavors és relativament fàcil manipular-nos, podríem pensar, mucho, amb la música.
Mucho, mucho. Es muy fácil. A no ser que hay dificultad en cuanto a las preferencias. Si entras en un sitio que están poniendo una música funk y no te gusta esa música, no te atrapará de la misma forma que las personas que sí, que les guste.
Llavors, quan tinguin un target molt clar, suposem que venen roba i és per gent jove, ja saben quin tipus de música han de posar. No fa gaire vaig anar a una fruiteria i tenien música d'aquesta de fa anys, però com me les sabia totes. I va sortir el botiguer i em va dir, tu estàs passant bé, i vaig pensar, és veritat, no sortiria de la botiga. Seguia perquè la següent me la sabia, però no som gaire conscients de què passa això.
Entonces, ¿y vas a comprar?
Sí, tant. Va funcionar, no? Bé, aquí Ara sembla que la música ens està manipulant. Bé, qui la posa, qui li dona el play, és qui podria manipular-nos. Però anem a pensar, anem a focalitzar-nos en la musicoteràpia i quins beneficis pot tenir la música per la nostra salut.
La nostra...
En general.
En general. La musicoteràpia... Bé, és un tema important, això. La musicoteràpia es aplica a la gent que necessiten alguna cosa. En el dia a dia, no bueno, amb sort, no necessitaràs la musicoteràpia. Utilitzaràs la música. És diferent.
Doncs comencem per com utilitzem la música o com ens pot ajudar la música, suposem, en una aula. Posem música, a l'hora de música, com ens pot ajudar allò que està sonant?
Mira, aquí tomem, per exemple, un grup de nens en una aula que acaben d'arribar del pati. Doncs tots abrotats i plens d'energia, no? Si vols calmar-los per poder treballar, doncs utilitzaràs una música que comença fort i amb energia, iràs baixant. Uh-huh. I això, amb els nens, les faran baixar mica en mica, en sincronia amb la música. Igual necessites un par de peces i cortetes per fer això. I, en canvi, si vols, per exemple, treballar les mates amb molta tensió, pot ser interessant utilitzar una música que té ritmes clars i so transparent per poder focalitzar.
I si ara estem pensant, ara ja anem a la musicoteràpia, a persones que sí que tenen una dificultat concreta o, per exemple, tu que treballes a la Fundació Nexe amb nens amb pluridiscapacitat, com els pot ajudar la música?
Aquí la música és un gran motivador. Motivadora. Doncs, per exemple, nens amb pluridiscapacitat, fer una activitat amb música, hi ha diverses coses. L'organització de la música ajuda a aquestes persones a saber quan fer alguna acció. Per exemple, si volem tocar un timbal o un tambor, pues la música podem anticipar a on va. I quan acaba la música o quan volem començar una frase nova, bum, podem fer l'acció. Doncs ens fa un marc temporal i un marc també emocional. També ajuda de la misma forma a moure'ns, no? A moure'ns les mans, els peus, d'una forma organitzada, perquè estem escoltant una música que té una organització.
Això seria una salut física, però també pot contribuir a la nostra salut mental?
I tant que sí. De diferents formes, clar. Podem cuidar la emoció. Per exemple, una persona que està trista, podem acompanyar-lo amb una música suau, una mica trist, per empatitzar. Podem també ajudar a acompanyar aquesta emoció hacia un canvi sutil per millorar una mica el seu estat d'ànim. Una persona molt, molt content i que vol mostrar-lo, pues, a través de la música podem fer un marc molt, molt bonic, molt adequat i per poder compartir entre dos, entre les persones que querem.
Clar, perquè aquesta sensació de comunió, d'estar connectats, els que estem en un mateix espai escoltant la música, això també passa. Tant si estem parlant de musicoteràpia com si estem parlant d'un concert fa una setmana que estava el Bruce Springsteen a Barcelona i allà hi havia milers de persones que estaven en comunió.
És precioso. Aquel aspecto de la música es espectacular. La manera en que puede hacer arribar la felicidad a tothom en un mateix espai, en el mateix moment, és molt potent, és magnífic. Mira, avui mateix he estat en Vilafranca del Penedès escoltant un clarinetista que es diu Pablo Baragán, que va tocar el clarinet d'una forma majestuosa, però molt sutil, molt fluix, molt agradable a gent amb discapacitat intel·lectual i amb gent amb problemes de salut mental. Va aconseguir una sensació de tranquil·litat i d'escolta espectacular en qüestió de 10 segons.
10 segons? És impressionant.
Sí, un canvi de molt de soroll a, bueno, a silenci. I ese ambient d'escolta que és quasi tangible. Meravellós.
I aquests beneficis de la musicoteràpia entenc que funcionen tant per les criatures com pels joves, com pels adults, que no importa l'edat que tinguem.
No importa. El que sí que importa és la nostra cultura i les nostres preferències. Que la música és un llenguatge, però és un llenguatge que hem après a lo llarg de la nostra vida, segons on hem nascut, on hem viscut. Mm-hmm. Doncs si has viscut a l'Índia, per exemple, la música que et mourà serà molt diferent que la música que pots sentir aquí, doncs, en l'oest. Aquí hem nascut amb Hollywood, amb pel·lícules, amb moltes músiques que s'han connectat amb imatges i amb històries del cine, no? Tot això. I doncs sabem llegir i entendre el missatge que hi ha en la música.
La música, de fet, sona als auditoris, a les pel·lícules, com tu deies, no? Sí. A la ràdio, pel carrer. Se'n pot aprendre a escoles de música, però el millor de tot és que està present al currículum escolar de tota l'educació obligatòria. Diries que s'aprofita prou aquesta hora setmanal que correspon a música i que a vegades quan parles amb la canalla i els hi preguntes què esteu fent, i penses, encara estan fent això una altra vegada.
Home, ara has tocat un tema... Quan veig els instruments que hi ha en les escoles, que són caixes xines, triangles, flautes dolces, horrible. Hi ha instruments horribles. I és impossible que un professor de música haga una cosa bella amb aquests instruments. I les pobres criatures que tenen que entendre la música i la tendresa, la bellesa de la música i fer música amb aquest tipus d'instruments, bueno, crec que és terrible.
És poc agraït. De fet, avui que saludem en Pau Gimeno. En Pau Gimeno és percussionista, musicoterapeuta especialitzat en salut mental i membre de la Junta de l'Associació Catalana de Musicoteràpia. Ens havia d'acompanyar avui a Escola de Família, malauradament no ha pogut ser, i era una pregunta que li volia fer en Pau, no? La percussió, quin potencial tenim en el nostre cos i com si ajuntes a 25 nens i nenes i intentes seguir diferents ritmes, ells es poden adonar que poden fer música i que no et cal la flauta dolça, que a vegades és difícil.
Sí, totalment, totalment. La nostra cos i la nostra veu són instruments i podem aprendre a aprofitar d'aquest instrument que tenim sempre amb nosaltres. I això, el ritme, és un element que clar, que junta la gent d'una forma espectacular. O sigui, tota la gent fent la mateixa cosa en el mateix moment o fent ritmes diferents que creuen i que junten repentinament, pues és molt potent.
Tu què creus que caldria fer aquestes classes de música? Ara deies, no? La percussió podria ser una solució, però s'haurien de prendre les notes, d'escoltar diferents estils de música, de treballar la seva sensibilitat musical, de jugar fent percussions?
Jo crec que és important escoltar les músiques de tots els temps, no? Les músiques superfamosos, sí, perquè és part de la nostra cultura i història, però també crear, fer música en les aules que pot tocar la sensibilitat de cada un. Amb lletra, per exemple, amb músiques fetes amb ordenador, però amb els nens i nenes, i crear música, que sigui un part de l'idioma que utilitzen els nens i nenes per explicar coses que són importants a ells. Mm-hmm. És una comunicació, la
Clar,
música.
És una, abans dèiem, no? És com un idioma, no? Mm-hmm. Un més. Pensant sobretot, ara ja en secundària, és un alumnat que està vivint una època de canvi personal, que és l'adolescència, la música pot ser un refugi meravellós. Com es pot utilitzar llavors la música a l'aula?
Pues ahí, una de les coses més potents per a aquesta època de fase de la vida és l'idioma, les paraules de veritat, però emmarcats en música i en tercera persona. Doncs que no són jo expressant el que em costa expressar, sinó que jo expressant lo que, bueno...
Com si fos d'una altra...
Exacte. Però a través de la música. O sigui que aquí, coger una cançó que agrada molt i canviar la lletra perquè la lletra sigui personal. Doncs tenim dues coses molt fortes, molt, molt clares. La música que ja ens entra a nivell emocional, i la lletra que hem utilitzat per expressar-ho.
Llavors això funciona com a vàlvula d'escapament de meravella.
I tant, i tant.
Escola de Família, estem amb la Catherine Clancy, això justament comentant el poder de la música i ara deia en David Morral, el tècnic, diu, parlant de percussió, doncs aquí tenim moltes percussions. Catherine, tu ets professora de l'ESMUC, el màster de musicoteràpia. Quin és el perfil de l'alumnat? Professors de música, gent que és terapeuta i que vol que la música sigui una nova eina que pugui ajudar els seus pacients?
Tenim moltes persones que són músics, persones que són professores no de música necessàriament, sinó de nens i nenes. Tenim psicòlegs, gent que és professional en alguna teràpia, per exemple, fisioteràpia, logopèdia, i després gent que té molt interès en ajudar a altres persones i venen amb un perfil de humanista.
Deu ser molt interessant, no?, l'abordatge que fan tots ells des del seu punt de vista, que pot ser ben diferent si ets un psicòleg a si ets un profe de primària, no? Segur que es plantegen les coses de manera molt diferent.
De fet, crec profundament que aprenem més de la gent que estudia que de nosaltres mateixos, les professores. O sigui que quan hi ha una mescla és molt, molt ric. I també hi ha una mescla a nivell internacional. O sigui, hi ha gent que venen de fora.
Per tant, la seva connexió cultural, musical, el que tu deies abans, no? Saber d'on ets, què et connecta amb les teves arrels, deu ser molt diferent i molt enriquidor.
Exacte, i també a nivell social, a nivell de vivència, tot enriqueix.
I la música, centrant-nos ara sí. en aquest màster de musicoteràpia, pot ser especialment útil per les criatures amb necessitats educatives especials? La setmana passada que parlàvem de trastorns de l'aprenentatge, els pot ajudar especialment? Pot ser una eina útil?
Sí, però crec que és la seva utilitat és més perquè és una motivació molt, molt gran. Doncs ajuda a aquestes persones a prestar atenció i a participar i a voler aprendre. Doncs és una eina molt potent per ajuntar les persones, per ensenyar-les a fer les coses en un moment adequat, d'una manera adequada, a treballar la força o organitzar el seu cor, també per treballar la part de cognició, no? Mm-hmm. de pensament.
L'alumnat d'aquest màster de musicoteràpia de l'ESMUC, com tu comentaves, quan acabin estaran treballant i segur que alguns treballen a centres d'educació primària o secundària, altres en persones hospitalitzades a centres de salut mental. També hi haurà qui treballarà a serveis de rehabilitació comunitària, a residències en persones grans, a projectes d'atenció a nens i nenes i les famílies amb dificultats, amb problemes de salut. Per tant, estem parlant de persones d'edats i de situacions ben diferents, no? Com pot ser que tots els pugui ajudar la música? Ja sé que m'has estat dient, no?, molts dels beneficis de la musicoteràpia, però és que sembla increïble pensar que poses actors a escenaris tan diferents i que tots els serveix el mateix.
Bueno, però pensem una cosa. La música és una paraula per moltíssimes coses. O sigui que cada un de les tipologies de persones que acabes de dir necessitaran o disfrutaran d'un abordatge diferent, no? O sigui que música és un paraigües per moltes coses. Si vols treballar amb gent gran, per exemple, si tenen algun tipus de demència, per exemple, utilitzaràs un tipus de música que apel·la a la seva memòria de quan eren més joves, no? De 25 a 35 anys, per exemple, i aquest estímul servirà per a ells per recordar coses importants de la seva jovenesa, de la seva vida, no? O sigui que és un abordatge diferent que una persona hospitalitzat que necessitarà un cuidado emocional molt més acurat i una ajuda per fortalecer la seva sistema immunològic, si, per mm-hmm. exemple.
I per les famílies que ara ens estiguin escoltant a casa i es plantegin aprofitar el potencial de la música... Per tant, ja no estem parlant tant de musicoteràpia, sinó del potencial de la música. Com podríem fer-ho?
Bueno, diria una cosa important aquí, que la varietat amb nens i nenes és molt important.
Si podem... La varietat musical, vols dir?
Exacte, exacte. O sigui, no és solament posar la música que t'agradi a ti o la música que agradi al teu fill o filla, sinó diferents músiques.
És un descobriment, això.
Sí, perquè tot és un aprenentatge i tot és un... Abre els ulls, no?, a diferents coses. Són estímuls que poden ser molt vius. I quan utilitzem músiques molt, molt conegudes, a vegades, bueno, disfrutem molt i després deixem d'escoltar i habituem a les músiques. Doncs fem canvi.
Doncs ho tindrem en compte. Escoltem molta música i ben variada.
Alguna recomanació?
sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament. Una excusa per parlar del tema. Avui és la musicoteràpia, pel·lícules, sèries, contes, jocs... I avui comencem per una que ens ambienta a la finals de la primera meitat del segle XX. Ningú parla, la música és la protagonista. Això és Los chicos del coro, és una pel·lícula francesa de l'any 2004, que a més ara està al musical a Madrid. Una cosa, també ara parlarem una mica dels musicals. Mira, no ho tenia previst, però m'ha vingut al cap. La pel·lícula, Los chicos del coro, es pot veure a Disney+, a Filmin, a Movistar Plus, i ens explica la història d'en Clément Mathieu. És un músic que no ha assolit l'èxit que ell esperava i que fa classes a un internat amb nanos en risc d'exclusió social. I el que intuïm i acabem veient és el poder transformador de la música. Uns nens que canten al cor, que ja ho té això, la música, que es pot gaudir en solitari, col·lectivament, i els cors són un exemple clar de moments de comunió, de fins i tot gent, adults, que no han estudiat mai música, que no sé com s'ho fan, però que van a un cor i que segueixen una partitura, tampoc sé com s'ho fan, però són capaços de cantar i gaudir.
Sí, cantar en un cor és meravellós. Anar acompanyat d'altres veus, sí, és meravellós. Però hi ha un petit problema aquí. I això és que hi ha molta gent que no han escoltat o no han treballat l'escolta de joves, i doncs a nivell d'afinació ho tenen difícil.
És complicat.
I es nota en una cançó que tothom canta moltes vegades a l'any, que és el cumpleaños
feliç.
És que
és molt difícil.
Que és molt difícil i és horrorós. Mai s'escolta bé.
Mai sona bé, però és que crec que és pràcticament impossible, és dificilíssim.
Sí.
Pel que estàs dient, intueixo que la oïda pot millorar?
Sí, la oïda pot millorar, però també si es escolta música de bé petits, la escolta estarà bé i la oïda estarà bé.
Això que dèiem dels musicals, per què creus que agraden tant, en general, no? La gent va a veure un musical, no sé si és això de... no sé, que connectes amb la música, que la gent també balla, que sembla que tothom està content. Per què deu ser?
Les músiques en els musicals estan escrits per arribar molt ràpidament. Són músiques bé organitzades, o tristos o alegres, segons la necessitat del guió, no? Però arriben molt ràpid al cor.
Per tant, ens podem apropar a la música de moltes maneres diferents. Tu ara que deies, pels oients que pensin que jo no tinc oïda, tu deies, l'oïda es pot treballar, no? Escoltar música i atrevint-se. Suposo que també desafinar, si només, és com si només pogués sortir al carrer la gent que és guapa, només pogués córrer els que corren molt ràpid, només pogués cantar els que canten molt bé, i al final dèiem, qui canta, al principi dèiem, qui canta el seu mal espanta, que és una manera també d'alliberar, de treure't el neguit, de desconnectar durant una estona i d'oblidar-te pràcticament tot.
Sí, sí. Tothom pot cantar, tothom. I la gent que li costa moltíssim per el tema de oïda és qüestió de somriure, d'escoltar una mica més i de llançar-se. I a poc a poc aniran millorant. Però és que el cantar fa molt, molt bé al cor. et fa respirar bé i comparteixes amb les persones al teu costat.
Llavors no perdo l'esperança. Seguiré intentant-ho.
Si hi ha alguna medicina de l'ànima indiscutible, és la música.
La música ha sido importantísima en los momentos más trascendentes de la humanidad.
Ja el sentíeu, Jordi Savall, dient que la música és la medicina de l'ànima. Aquest és el títol d'aquest documental que podeu veure a la web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per exemple, Jordi Savall, el mestre, mostra el projecte El Somni d'Orfeu, orientat a la realització de concerts a diversos centres hospitalaris i penitenciaris per fer-los arribar a la bellesa i l'emoció de la música. Veiem gent que està en un concert, milers de persones, i estan, tots van a la una, no? A l'uníson. Veiem un grup de gent gran que està hospitalitzada, com tu deies abans. La música t'ajuda a recuperar records, et connecta amb el teu passat. Ho estem dient des del principi, que és molt poderosa, la música. Aquestes cançons de bressol, després les cançons de falda, que ens connecten i que alhora ens apropen a la nostra cultura, que també ho has dit des del principi, no? En funció de la nostra cultura, hi haurà possiblement una música que ens emociona més o menys o que ens recorda les nostres arrels, que també és una manera de connectar amb nosaltres mateixos.
Sí, està molt bo cuidar les nostres memòries emocionals, històrics, culturals, personals, a través de la música. I veiem que hi ha cançons que toquen fibra i de vegades és com un olor que et pot transportar a un altre moment. Bueno, bé, quan estàs en un lloc completament diferent, aquest so, aquest músic, et pot transportar a una cosa completament diferent i molt, molt en el teu cor.
Mm-hmm. Un dels protagonistes d'aquest documental, Música, la medicina de l'ànima, deia: la musicoteràpia sedueix sense imposar. Que intueixo que deu ser bastant difícil resistir-se al poder de la música. No cal que ens resistim perquè acabarem caient. És una caiguda bona.
Bueno, a vegades.
No sempre?
A vegades. T'ha de gustar. T'ha de gustar i has d'estar en el moment. Mira, si te levantes amb ganes de correr o de fer coses i hi ha una altra persona al teu costat que ha dormit mal i vol dormir més temps i necessita tranquil·litat, pues ja no hi ha un ben sentit, no?
No compartirem la mateixa música,
exacte,
en aquell moment precís.
Exacte, exacte. O sigui que una persona surt de la discoteca a les 4 de la madrugada a tope i una altra persona que vol dormir amb una música serena. Depèn. I si vas a un concert, per exemple, vas a Bruce Springsteen i tothom saben que van a escoltar i van pensant en aquesta música. Però no encontraràs probablement... pots encontrar gent molt diferent al carrer que van anar a l'auditori i busquen un tipus de música que les transportaran, però completament diferent.
Tot i que no és incompatible, públic de l'auditori que vagi a l'Estadi Olímpic a veure un concert de rock o d'un altre tipus de música.
Totalment. I aquí hi ha un tema interessant. Treballo també en l'auditori amb la OBC, l'Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, en un programa per persones amb... que conviuen en un trastorn de salut mental o amb discapacitat intel·lectual, mm-hmm, o gent gran amb dificultats de la seva edat. acostarse a la música de la orquesta sinfónica a través de la escolta de ensayos y también fen música activa, práctica, amb violins, amb guitarras, amb altres instruments. Ellos mateixos liderats per musicoterapeutes com jo, com Oriol Casals, com altres persones. I allí encontrem que tothom li agrada el fet d'escoltar música en directe, música en viu. Encara que no és la música que escoltarien a casa.
Clar, no seria la seva primera opció.
Exacte, però l'impacte de la música en directe és extraordinari.
I des de quan se sap del poder transformador de la música?
Des de sempre, no? Des de sempre que s'utilitza la música a nivell històric per transformar la gent, per dar la gent força, per en els rituals, per exemple, l'Església utilitza la música per acompanyar, per fortalecer, per dar fe, per, no?
What song this is?
Till There Was You.
Composer?
Meredith Willson.
Hello? Mr. and Mrs. Sawyer, when was the last time you saw Gabriel?
Several years ago.
Nearly 20.
This brain image shows us a tumor. Gabriel's long-term memory stops at a certain point.
Això és de Music Never Stop, la música mai para. És una pel·lícula que està basada en una història real, la de l'Oliver Sacks, que té un tumor cerebral que no li permet distingir entre el present i el passat. Al principi sentíem, ell és un nen que amb la seva família, amb els seus pares, escolta moltíssima música. Hi ha un moment que els pares li perden la pista al fill, marxa de casa durant 20 anys i tornen a tenir contacte amb ell quan des de l'hospital els truquen perquè l'han operat. I al principi aquest noi, aquest home ja és adult, només reacciona quan escolta la música rock que escoltava quan era jove. Ja m'ho has anat desgranant, no? Però com pot ser que la música sigui capaç d'estimular parts del cervell, com li passa a l'Oliver Sacks, o com demostren diversos estudis científics amb malalts d'Alzheimer? Sembla màgic, no? Potser és gent que s'ha oblidat que el seu fill és el seu fill, que el seu germà és el seu germà, però, en canvi, sent la música i es transporta aquell moment.
Sí, sí, és fort, no? Quan ves una cosa així. La música és que hi ha moltes entrades o es mou en moltes diferents llocs del cervell. És extremadament complexa. Un altre exemple, fa anys vaig treballar amb un home que va perdre la capacitat de hablar, per un ictus, i tocant la cançó famosa de Cumpleaños Feliz, va començar a poder dir paraules. La primera paraula era la seva mujer, Núria, en aquest cas, Núria, i després vam cantar sobre el seu fill, i la seva filla, i després el gat, i després el
mico,
i tot, i va
recuperant
poc a poc les paraules més profunds per ell. I d'aquí vam treballar el tema de l'articulació, el desig i la necessitat de treure paraules.
I de comunicar-se. Doncs això que sembla un miracle, anem a una pel·lícula que és un documental i es titula El milagro de Candeal.
Mama, mama.
El Milagro de Candeal és un documental de Fernando Trueba on explica la transformació que va viure Candeal, una favela de Brasil, gràcies a la iniciativa de Carlinhos Brown i altres músics i altres col·laboradors seus i la seva aposta pel poder de transformació de la música, aconseguint que es convertissin en una comunitat especial I aquesta, però són diverses les iniciatives que hi ha arreu del món que aposten per la música, per donar il·lusió, per donar una sortida a gent que d'entrada té poques perspectives de futur, que ni tan sols s'imagina que podria fer alguna altra cosa que no sigui viure al carrer. I a través de la música i aquest contacte, no? Això que tu deies, és que tenim la veu, tenim el cos, podem fer percussió, i a partir d'aquí és un canal per entrar a la música.
I així escoltem una persona a l'altra i a nivell social treballem junts, fem una cosa bonica junts, un projecte, si és el treballar la música com... Molta gent poden treballar cap a la misma, al mism enfoc, i hi ha un producte al final, encara que aquest producte és fugaç, si no es grava, és fugaç. Ja en el moment que s'ha fet, s'ha desaparegut. Però la memòria pot recordar la melodia i a nivell emocional es pot recordar la força d'aquest agrupació. Doncs Carlinhos Brown té raó, és molt potent.
Experiències com aquesta de Candeal evidencien que tampoc cal ser un erudit de la música, no? ni un expert per gaudir amb la música i per fer-ne també.
Mira, passo tots els meus dies professionals treballant amb gent que no és músic professional. Fem sempre música molt agradable. No és música... per gravar i per escoltar amb judici, no? Si no, és música per fer. I al moment de fer-lo ja és un... és una vivència divertit, deliciós.
Aquests veïns de Candeal parlen música, perquè és un idioma més, no importa d'on siguis, resulta que ells són d'allà mateix, però pots fer música amb gent que no coneixes d'absolutament res, que podrien ser d'un altre país, que tenen zero coneixements de música, que podrien tenir altres cultures, però que són capaços de parlar una mateixa llengua a través de la música que van fent.
Bueno, sí i no. De nou, sí i no. Si has de... Has d'entendre l'idioma. Doncs, si l'idioma és música de tot arreu...
En aquest cas, el Carlinhos Brown ens parlava el mateix idioma, no?
Exacte. O sigui que no val treballar música... Bueno, que un monge de Tibet, per exemple, possiblement no entendrà o no sentirà motivat amb la música de Carlinhos Brown. Pot ser, o pot ser que no. Depèn dels seus raïces.
Les seves arrels. Ara, si has seguit el teu consell i has escoltat molta música diferent, sí que podrien estar connectats.
I tant.
De la teoria a la pràctica.
Per saber com passen de la teoria a la pràctica, saludem el pare Efrem de Montellà, que és prefecte de l'Escolania de Montserrat. Molt bon dia, pare Efrem de Montellà.
Hola, molt bon dia.
A veure, parlem de l'Escolania de Montserrat, tota una institució aquí al nostre país. Compta amb 700 anys d'història, és un dels cors de nens més antic d'Europa. Expliqui'ns una mica, fins al 2023, qui ha pogut formar part de l'Escolania?
Qui ha pogut formar part de l'Escolania? Doncs, l'Escolania està formada per nens, per nens entre 9 i 14 anys, aquí els agrada cantar, i per tant les persones que ens truquen a la porta per portar-nos un fill i perquè volen que el seu fill formi part d'aquest projecte acostumen a ser doncs, famílies que tenen un noi que li agrada la música, que a través de la música veuen que aquest noi doncs, es pot desenvolupar bé, i necessita, doncs, potser fer música a un nivell més intens, no?, del que el seu dia a dia en un altre lloc li pot permetre. I al mateix temps, doncs, aquests nois que fan això fan un servei, perquè aquí la música no és que l'estudiem d'una manera teòrica o simplement, doncs, per saber-ne molta o per fer-la molt ben feta, sinó per fer-la servir de veritat, no? És a dir, aquí la música cada dia es produeix d'una manera real per la lluança a la Mare de Déu, perquè els pelegrins puguin tenir una experiència de Déu a través de la bellesa de la música, i per tant és una música que es produeix per alguna qüestió real i concreta i de veritat, no? I llavors, créixer fent aquest servei i al mateix temps formant-se, doncs aquests nois que formen part de l'Escolania són nois que veuen que això els fa un bé i que fan un bé als altres al mateix moment, no? I per tant, doncs, aquest és el perfil, no? Jo diria, de l'escolà o de les famílies que ens porten un fill a l'Escolania. No sé si li he respost la pregunta,
sí,
eh?
Sí, sí, i tant. Jo li volia preguntar també, perquè clar, l'Escolania està formada això per una quarantena de nois de tot Catalunya. Avui estem parlant de musicoteràpia i del poder de la música. Diria que aquests nois són conscients de com n'arriben a ser de privilegiats, d'estar en contacte i de fer música cada dia?
En són conscients? Jo penso que sí, però potser el dia a dia no ho pensen cada vegada. Perquè quan una cosa... Clar, l'Escolania canta dues vegades al dia. Vol dir que a la una reunim el cor, cantem uns 10-15 minuts, a les 7 de la tarda una altra vegada, els dies de festa, els diumenges, els dissabtes es són a casa i descansen, no? Però clar, quan una cosa la fas dues vegades cada dia, a vegades pot ser que entris en una certa rutina, no? Però a vegades ens passa que hi ha gent que ens donen el seu testimoni, no? Perquè escriuen un correu, perquè un dia doncs, veu algú a fer una xerrada als escolans i els diu així directament el que han sentit quan els han sentit cantar. A vegades hem rebut alguna visita així més institucional, que han sentit l'Escolania, després han saludat els escolans i llavors els hi han expressat el que han sentit quan els escolans cantaven. Llavors en aquells moments se n'adonen que potser el que fan és més del que es pensen, no? I segurament doncs, a casa seva també els hi diuen, no? Perquè a casa seva doncs, estan contents de que els nois estiguin fent aquest servei i també els hi expressen i també veuen aquest bé que fan. I també veuen que quan anem a fer concerts i quan anem a cantar en altres llocs doncs sempre hi ha molt d'interès, omplim sempre totes les sales i per tant això, encara que no vulguis, doncs a ells els fa conscients que allò que fan no és qualsevol cosa i per tant veuen que és un esforç que té també una recompensa.
Clar, abans estàvem parlant de moments de comunió, de connexió, de crear comunitat, que és el que passa amb l'Escolania i amb la gent que l'escolta. Deia, cada dia canten i cada dia hi ha gent que els va a veure i escoltar i en gaudeix.
Sí, sí. No, i la música té aquest poder, no? És a dir, la música fa que doncs, a l'església hi puguin haver 500 persones que no es coneixen entre elles, però a la que comença el cant i a la que comença la música tothom queda com unit, no? amb un sol cor, em sortia la paraula, no? És a dir, doncs tothom queda unit d'alguna manera perquè per això que la música produeix, que és una cosa que no es pot tocar i no es pot veure, però que realment fa un efecte a l'interior de la persona i la persona surt d'una manera diferent de la que ha entrat. I això ens passa, i li passa també el que canta, no? I per tant, doncs, això fa un bé, i potser doncs, en aquell moment no n'ets conscient, però a la llarga també te n'adones que sí.
Clar, sobre aquest bé, quines diria que són les repercussions positives que té la música en els cantaires de l'Escolania, els que hi són, i sobretot els que ja hi han passat, que ja són més grans i que deuen ser conscients sí. Del privilegi que han tingut?
Sí, sí, sí. Aviam, normalment tothom ho valora molt, el fet d'haver passat per aquí i ho estima, no? I els que hi són, doncs, també hi estan a gust. Però, certament, jo penso que el bé que els fan els escolans cantar és el mateix que a qualsevol nen que faci música li fa aquest bé, no?, estudiar música, perquè doncs la música és un plus, no?, a la seva formació. Els nens, d'una manera, entre cometes, obligada, han de fer uns estudis, han d'anar a l'escola, hi ha una sèrie de coses que les ha de fer tothom, no?, en general, però el nen o la nena que decideix fer música doncs accepta d'entrada un plus i ha de fer un esforç que va més enllà del que està obligat, no? Però si això ho fa per gust és perquè allò li reporta un bé, també, no? I per tant, si li reporta un bé, no li sap greu fer-ho. I això, doncs, dona un valor i dona també un estil i una manera de fer diferent.
Fa tot just un mes ens assabentàvem que les noies també podrien cantar a l'Escolania de Montserrat. Com serà el nou cor de nois i noies que formaran?
Sí, és a dir, les podran cantar noies a l'Escolania, però en un segon cor, eh? És a dir, el cor tradicional continuarà com sempre i serà l'Escolania que tothom ha vist sempre, però l'Escolania tindrà un segon cor que cantarà un cop al mes i aquest cop al mes que canti el cor de cambra, doncs els escolans també podran descansar i tenir una mica més de temps amb la família i per tant, doncs, serà una miqueta més com alleugerir una miqueta, no?, aquest esforç que les famílies fan per estar aquí. Llavors, aquest segon cor, doncs, serà un cor creat amb els criteris actuals, no?, veus mixtes de nois i noies, però serà un cor litúrgic i serà un cor que els seus components, com que encara que no vinguin a l'escola aquí amb nosaltres, encara seran nois i noies amb etapa de formació i d'aquí també en trauran una formació musical i espiritual, doncs es poden ser considerats escolans i escolanes, encara que d'una edat més gran, però també podran fer aquesta experiència de, al mateix temps que es formen, ja fer un servei i que aquella música que estudien i que fan vegin en aquell moment que té un efecte directe en el cor de les altres persones que l'escolten i fa un bé, no? I per tant això és una experiència única, no? Perquè bueno, és un complement molt, molt, molt bo i molt important per a la formació d'una persona.
Se sap més o menys la data en la que es podrà començar a gaudir d'aquest segon cor?
Bueno, ara encara estem rebent inscripcions. De moment, el 27 de maig i el 3 de juny farem les proves, perquè doncs, de moment s'ha apuntat força gent i, per tant, no podem agafar tothom que s'ha apuntat pel nombre i farem una mica de selecció. Farem aquestes proves de selecció a finals de maig, principis de juny, i, en principi, la idea és que els que estiguin seleccionats doncs, ja puguin començar a cantar al setembre.
Doncs estarem atents. Pare Efrem de Montellà, prefecte de l'Escolania de Montserrat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostès per convidar-nos i esperem doncs, que també l'escoltar tot això també faci un bé a les persones, no? Encara que no puguin fer elles música directament.
Doncs esperem que sí, que en gaudeixin i que tinguin ganes d'escoltar-ne. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vostès.
Escola Família, estem a punt d'acomiadar-nos, però encara tenim uns minuts amb la Catherine Clancy, musicoterapeuta de la Fundació Nexa, que treballa amb criatures amb pluridiscapacitat, professora del màster de musicoteràpia de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i delegada espanyola de la Confederació Europea de Musicoteràpia. Jo et preguntava per l'alumnat d'aquest màster de musicoteràpia de l'ESMUC i tu em deies perfils molt diversos. I ara justament el pare Efrem de Montellà parlava de l'esforç, no? Ara estic pensant no tant en el poder de la música, sinó en qui s'esforça per fer música. Hem parlat de diferents possibilitats, no? De gaudir escoltant música, de fer música, aprofitant que tenim veu, que tenim percussió, que escoltem moltes músiques i parem bé l'oïda, perquè si no tenim gaire bona oïda sembla ser que pot millorar. Però què passa amb la gent que es dedica a la música? Ara hi ha moltes famílies que tenen la sensibilitat i que matriculen els seus fills a que facin aquesta sensibilització musical i comencin amb algun instrument, però arriba ja un moment que la cosa es posa una mica més seriosa i aquí van caient, un darrere l'altre, molta gent que feia guitarra, feia flauta, feia violí, feia trompeta, feia piano i ho van deixant pel camí. Com pot ser que una cosa tan bonica sigui tan difícil, si ens hi volem dedicar? O no dedicar, aprendre'n més.
Sí, sí. Aprendre un instrument és dur. Has d'esforçar, has de practicar molt i necessites un professor, professora, que pot animar moltíssim. Però llega un moment, arriba un moment que o te motiva l'instrument o vols fer altres coses. I aquest moment, bueno, als 12, 14 anys, arriba.
Arriba sovint.
Sí, i has de decidir. A vegades penso que la gent deixa l'instrument massa aviat. Si poden passar aquell moment de dificultat, pues arribarà el flor, o sigui, el moment que pots disfrutar socialment, amb amics. És un oci meravellós, la música. Meravellós, però has de poder aguantar la dificultat d'aprendre l'instrument.
Doncs esperem que hi hagi futurs músics que aguantin,
que sí.
Alguns per acabar sent músics professionals, altres per gaudir-ne i sobretot que facin música.
Sí, perquè que gaudin.
Els que no fem música necessitem que algú faci música per gaudir-ne. Catherine Clancy, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
A tu, gràcies, Olga.
I com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui és Your Song, d'Elton John. Deia que no és gaire, però que ens regala una cançó. A nosaltres ens agrada molt. Un tema de 1970 que no va arribar a ser número 1, tot i suposar un abans i un després a la seva carrera i al naixement d'una estrella. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat, com sempre, en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, a Escola de Família.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting